Nacho i Asensio per Kroos. I veurem qui és l'altre. Primers canvis que fa el Madrid en el partit, minut 26 de la segona part. Kroos, que evidentment ha de ser titular contra Osasuna i també contra el Manchester City davant de la baixa de Modric, i se'n va Rodrigo, que avui ha fet el quart gol del Madrid.
Doncs el 7 del 26 de la segona, el 4-2 guanya el Madrid, que fa pinta que sumarà els 3 punts, se situarà a 8 punts del Barça, que comença a jugar d'aquí una hora al Camp Nou contra el Betis. Cap allà anem amb el Pou i companyia.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillem, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. A les 9 en punt de la nit, el Barça i el Betis jugaran un dels partits corresponents a la jornada 32 de la Lliga Masculina de Futbol. I els del Barça juga a RAC1, que tenim ganes és de veure un bon partit de futbol avui al Camp Nou. Volem veure una bona versió del Barça, volem veure un equip intens, un equip regular i fiable, un equip amb les idees clares en atac. Un equip capaç d'interpretar el partit, d'entendre quin partit ha de jugar per intentar alegrar la gent, i evidentment que els 3 punts es quedin al Camp Nou perquè el Barça continuï a 11 del Madrid, que ara mateix ja està fent la feina d'aquesta jornada 32 guanyant clarament l'Almeria. A veure si podem veure la versió del Barça quan es veu pressionat pel Madrid, perquè l'altre dia l'entrenador Xavi va reconèixer que potser quan el Madrid perd o punxa abans del Barça, tenint en compte el coixí que tenen els seus futbolistes per guanyar la Lliga, doncs potser això es veu reflectit en una certa falta d'intensitat, de competitivitat. Doncs bé, el Madrid sembla que guanyarà el seu partit, els jugadors en tot cas sortiran al camp sabent que els Ancelotti ja han fet la feina, doncs a veure si això es veu reflectit d'alguna manera i tornem a veure una molt bona versió del Barça aquí a l'estadi. Per cert, que el nostre company Martí Oliveres, sempre atent a la sensibilitat dels oients de RAC1, ens ha explicat que avui a la segona part és probable que plogui, que podria ploure en alguns moments, que no serà una pluja molt intensa, que a partir de les 11 de la nit sí que pot ploure amb ganes a la ciutat de Barcelona. Per tant, els que ens estigueu escoltant, si encara hi sou a temps, doncs un paraigua jo crec que no us farà nosa. Pel que fa a la temperatura, m'ha comentat que en principi ara la temperatura és de juny, com aquell qui diu, i que serà així durant tot el partit, que si refresca ja serà de cara a la matinada. Esteu informats. Marta Ramon, hola.
Hola.
Amb quin nom surt el Barça?
Doncs torna Christensen a l'11 després d'haver-se perdut 6 partits per lesió. Encara no ho fa Dembélé, que després d'estar 3 mesos fora de la dinàmica de l'equip, comença d'inici com a suplent a la banqueta. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, Busquets de pivot, Pedri de Jong d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Hola, Laia Coll.
Hola, bona tarda.
Amb quin onda surt el Betis?
Amb un 4-2-3-1 amb Ruiz Silva a la porteria, defensa Montoya, Petzela, Luis Felipe i Miranda, doble pivot Guido i William Carvalho, línia de 3 per davant amb Ayoce a la mitja punta, banda dreta Luis Enrique, banda esquerra Canales i en punta William José.
Hola, Joan Lluís García, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Hola, Marc Guillén, hola.
Hola, què tal?
Tot bé?
Sí.
Sí. Hola, Molló.
Hola, Pou, bona tarda.
Hola, Gerard Ballera.
Bona tarda.
Hola, Guillem Estadella.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb
nosaltres? Doncs mira, entre Twitter, a les xarxes socials i amb l'etiqueta #FRACQ, doncs comentar-nos la jugada, com veuen la partida, a partir d'aquí nosaltres anirem comentant al llarg del partit i, bueno, veient el que ens diuen i ja està, vull dir que bé.
Bé, tot en ordre.
Sí, sí.
Hola, Dami.
Bona tarda, Pou.
Continua guanyant el Madrid?
Sí, tarda plàcida pel Madrid, 4-2 contra una Almeria que està plantant una oposició justeta. Sí que el gol de Roberto anem al 4-2 li pot posar una mica d'emoció si l'Almeria fes un altre gol, però de moment situació controlada pel Madrid, amb Benzema, que ha fet 3 gols, igual al Pichichi, 18 Lewandowski, 17 Benzema, una altra de Rodrigo i, com diem, situació molt controlada pel Madrid al Bernabéu.
Què et sembla l'11, Marc?
Doncs que m'agrada molt i que m'il·lusiona. Ara que necessitem il·lusions, necessitem alegria, sobretot en el joc, jo crec que l'11 com a mínim ens convida a això, a que podem veure com bon futbol, com demanaves, de bon inici. Els culers en tenim moltes ganes. Hem tingut una de les raons o excuses de que el joc que hi havia doncs era l'alineació i que hi havia moltes baixes. Avui pràcticament estan totes aquí, menys Dembélé. És l'11 de gala. Bona sortida de pilotes de darrere amb Christensen al centre de la defensa, al mig del camp amb Busquets, De Jong a la base de la jugada, amb Pedri entre línies i Gavi. Vam arribar a dir, i segueixo pensant en el fons, que això dels quatre migcampistes sobretot funcionava quan tenies aquests quatre migcampistes, perquè Pedri realment és el jugador que pot jugar d'entre línies, que pot canviar una mica el ritme. Ho vam veure en el partit horrorós a Vallecas, on dues passades bones a Lewandowski per dins van arribar de Pedri, un jugador que sí que pot ser diferencial, i més contra un rival com és el Betis, que li agrada jugar i que li costa de vegades defensar-se. Esperem que Pedri, fins i tot Gavi, que fa dies que no destaca, avui pugui tenir espai, pugui tenir doncs moltes pilotes que li arribin des de darrere i que els de davant doncs puguin brillar. La veritat és que avui fa pinta de partit bo, fa pinta de partit que ens ho passarem bé pel rival que vol jugar, que deixa una mica d'espais, i veient aquest 11. Aquest 11, la veritat és que no li podem donar gaire més que els jugadors que entren estiguin en forma, que en el fons n'hi ha molts doncs que tot just estan començant a sortir de lesió.
Jo estic molt d'acord amb el Marc i m'adono que tinc la capacitat també per posar el marcador a zero i il·lusionar-me novament. Ja estava arribant per aquí a l'estadi fa una estona, ja anava veient la gent amb la samarreta venint cap al camp, entres aquí a l'estadi, veus aquesta gespa, veus aquestes grades i dius, vinga, va, veus l'11 i dius, vinga, ja m'ho crec, avui serà un gran partit, n'estic segur. I tens la capacitat d'oblidar aquell bunyol, perquè és un bunyol el partit que vam veure al camp del Rayo Vallecano fa res, de 72 hores, però avui estic segur que serà un molt bon partit, perquè el rival és agraït, és el Betis, és un equip dirigit per Pellegrino, que és un entrenador que sempre vol i tracta molt bé la pilota, té jugadors com Canales, que sempre, ostres, fa il·lusió de veure aquests jugadors al camp. Jo crec que serà un molt bon partit de futbol. I la importància, ara, si fem un cop d'ull a l'11, de Christensen, que és un jugador que feia moltes setmanes que estava fora per motius físics, i com Xavi creu en ell, i és obvi que cregui en ell, perquè el rendiment que ha tingut aquesta temporada és espectacular. I de fet, ahir Xavi a la roda de premsa es penjava la medalleta dient que era una aposta seva, personal, de portar-lo al Barça, i una aposta, evidentment, més que encertada. A més, avui, amb l'entrada de Christensen, pràcticament ja tenim l'11 de gala, tenim el 10 de gala, perquè ens entenguem, i crec que això s'ha de notar. S'ha de notar avui i s'ha de notar pel que queda de temporada. Avui segurament veurem jugar a Dembélé i veurem un altre aire a l'equip, n'estic ben segur. I que vaja, veurem més un partit com el que vam veure contra l'Atlético Madrid. Espero més gols, espero que Lewandowski vegi quants gols porta avui Benzema a la llista del Pichichi.
Doncs mira, ara hi ha penal favorable al Madrid,
doncs mira,
que s'ha de revisar, perquè hi ha possible falta de Benzema abans que el faci caure el porter Fernando, i pot haver falta de Benzema sobre Rodrigo Eli abans.
Sí. Jo crec que el toca i el fan sopegar.
Sí. L'estan revisant, però en qualsevol cas, Benzema, que abans ho apuntava el Jaume, pot fer el seu primer pòquer en tota la seva carrera, i si marca, igualaria Lewandowski en el Pichichi.
Doncs mira, això també ha de ser un estímul pel davanter polonès per aconseguir aquest tram final de temporada, posar-se les piles, superar aquest mal moment de cara a porteria i competir amb Benzema per aquest lloc del Pichichi, perquè sense cap dubte, si s'hi posa, estic segur que Roman Lewandowski pot acabar sent el màxim golejador de la Lliga Espanyola.
Doncs esperem que sí, que es compleixi tot això que comentava Joan Lluís. Jo tinc cert escepticisme, perquè al final canvien dos noms respecte a l'altre dia. Llavors, sí, segurament Pedri i Frenkie aniran cada vegada agafant més ritme de competició, però m'ho han de demostrar. O sigui, jo estic avui a l'expectativa, vinc a l'expectativa de veure si realment en aquestes 7 jornades podrem veure, que no és molt difícil, una cosa mínimament decent i millor del que vam veure l'altre dia a Vallecas. Jo espero que sigui així, confio que sigui així, però no sé, la veritat és que començo a dubtar una mica.
Probablement la novetat és que juguen una altra vegada, després de molt de temps, diria, com a titulars, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri i Gavi, no? Aquest quadrat que tan bon resultat li va donar Xavi en una situació complicada, recordo, després de quedar eliminat de la Lliga de Campions, va apostar per aquests quatre futbolistes al mig del camp i li va canviar una mica la temporada, no? I li, després, amb aquest gener i el febrer que van tenir, aquests quatre, pràcticament només falta Dembélé, no? De l'onze ideal que s'imagina Xavi, només falta avui Dembélé, que és a la banqueta, recupera peces, a veure si el Barça troba un punt més de joc interior amb aquests quatre futbolistes al mig del camp.
Per cert, que es fa enrere quadre Fernández, no hi ha penal per falta prèvia de Benzema sobre Rodrigo Eli, així que, de moment, Benzema no pot fer el seu quart gol i Lewandowski continua pitxitxi de la Lliga.
Jaume, jo entenc el que dius, és veritat que hi ha pocs canvis, però en tot cas sí que un canvi d'escenari. Jo crec que no és menor avui, ja, en el cas concret d'avui, no t'ompliu el que queda de Lliga, que jo sé que sóc optimista, vull ser optimista, però en tot cas, clar, jugar al camp del Rayo o jugar avui al Camp Nou i contra Betis, el tipus d'arribar...
És diferent.
I l'escenari, evidentment, que jo crec que condiciona molt aquest Barça en aquestes alçades de temporada, 11 punts al Madrid. Bueno, ara hi ha 8 punts al Madrid.
Doncs l'Almeria no remuntarà, Damià?
Home, és complicat perquè el Madrid té la situació molt complicada, molt controlada, perdó, i l'Almeria no ha donat símptomes en tot el partit. Sí que és veritat que el gol de Robert Onel l'ha animat una mica, però fixa't que l'equip de Rubi ha fet 8 canvis respecte a l'alineació de l'altre dia d'haver guanyat el Getafe, i tenint en compte que en l'horitzó més immediat té l'Elche en aquesta lluita pel descens, i gairebé que és un tràmit. Ara, amb aquest resultat, doncs es podria donar si fes un tercer gol, però la sensació que ha fet l'equip de Rubi avui és pràcticament d'haver vingut a passejar al Bernabéu.
Sí, com ara no em sortirà el nom, com es deia aquell entrenador entranyable de l'Sporting de Gijón?
Apreciado.
Que Mourinho li va dir de tot perquè va venir a jugar contra el Barça, un partit que no era de la seva lliga, el següent era absolutament de la seva lliga, i va decidir gestionar la seva plantilla i gairebé l'acusa d'adulterar-ho tot i de ser un mafiós, gairebé, li va dir, no? Ho dic perquè el que fa avui Rubi, a molts culers poden dir, hòstia, però té tot el sentit del món.
T'estàs
jugant la categoria. Tu vas guanyar el partit que havies de guanyar contra el Getafe i ara en tens un contra l'Elx que l'has de guanyar sí o sí, posats a reservar reserves al Bernabéu.
Hi ha una seqüència tan seguida de partits, però aquí com l'Almeria no està acostumat a aquest ritme competitiu.
Exacte, és que no estan acostumats, per tant amb ells acusa molt més de sobte jugar partits seguits. El de l'Elx sí que seria imperdonable, jo crec que és comprensible. Són coses que no t'has de ficar, però bé, ja sabem el tiempo.
Mira el Rayo. El Rayo, en el partit de l'anterior jornada, semblava el Bayern de Munic de les bones èpoques, i avui li han fotut 4 al camp de l'Elx. Vull dir, és una cosa sorprenent. Bermúdez, hola.
Hola.
No ho remuntarem, això, no?
No.
Val.
Molt bé. Ras i curt.
No desenvolupes, no?
No, ja ho ha desenvolupat prou el Dami. És un partit bastant infumable.
Ja. Sí que hi ha un detall important, si encara volem mirar les coses en clau lluita pel títol, si encara les volem mirar així, que és que el Madrid juga dimarts al camp de la Real Societat, després el Barça Osasuna es presentava el partit amb 4 percebuts de sanció, 2 d'ells amb vistargeta, un Vinícius, que avui també ha muntat el seu show particular, i l'altre és Camavinga, que no podran viatjar doncs a Donosti.
I si es manté aquest resultat, també sabem que el Barça en la propera jornada no pot ser campió, passi el que passi, no. Ja s'haurà d'esperar a que jugui la final de la Copa del Rei i veurem els resultats, sí, veurem a Cornellà si es dona la combinació o abans, també Barça, podria ser abans.
El Barça, si el Barça fa els 6 punts ara, el Madrid sortirà a jugar 14 del Barça, si el Madrid no guanya Noeta, el Barça guanyant a Cornellà al Prat és matemàticament campió.
Exacte. Però recordo que el Madrid crec que juga abans del Barça aquella jornada. I és l'eliminatòria entre anada i tornada del City. Vull dir que el Madrid anirà a aquell partit, diria que contra el Getafe, pot ser, amb el carro del peix, a jugar contra el Getafe.
És a dir, que podries sortir a jugar a Cornellà i a ser campió.
Efectivament, si es dona aquesta combinació.
Sí, sí.
Ara, dissabte, sí, serà Madrid-Getafe. Dissabte 13 de maig, Madrid-Getafe, i el diumenge jugarà l'Espanyol.
I hi ha una dada rellevant que crec que hem de tenir en compte, que és que Vinícius no hi serà, Noeta, que Camavinga tampoc, però hi serà el talismà.
Sí.
Damià,
el que faci falta.
Home, sí. Perfecte.
I serà el talismà que bé, i serà, sí, clar, i serà com a, i en funció del que passi veurem si va a la cartuja o no.
Exacte. Sí, no, se l'està jugant.
Que això ho deia Van Gaal, no? Que cada partit influeix en el següent.
És mira, així, això, Dami?
Sí, sí, no, assumim. Sí, sí.
Ara que parlem de la final de Copa, clar, parlàvem abans de l'11 de l'Almeria d'avui, segurament si la Lliga hagués estat més ajustada...
Uf, Benzema doncs, al pal,
jo crec que és molt lícit el que ha fet l'Almeria, però segurament hi hauria molts culers enfadats, sense raó, però segurament enfadats. Però clar, és veritat que el calendari és, en aquest cas, és molt curiós i fa que dimarts tu trobis un rival igual que l'Almeria avui, pel Madrid, perquè Osasuna, òbviament, a 4 dies de la final de Copa, el Camp Nou presentarà un 11 de circumstàncies.
Si Osasuna ve amb el juvenil A a jugar dimarts, a ningú li estranyarà. Però
no,
és que t'ho giraré d'una altra manera. Els rivals del Getafe pel descens voldrien que el Madrid sortís amb l'11 titular a jugar contra el Getafe.
També.
Però tu creus que abans de jugar-te a la final de la Champions, Ancelotti, si ha de reservar 6 tios, ho farà o no ho farà? Clar que ho farà.
Ho farà, ho farà.
I potser aquell dia el Getafe es garrapa un punt i l'Almeria, l'Espanyol, el València diuen, hòstia, bé, però això és així, vull dir...
Està ple d'eventualitats en els calendaris, sí, no pots fer-hi res. L'últim partit de Lliga del Barça és contra el Celta. Si el Celta ha baixat o no ha baixat, o si està salvat o no està salvat, canviarà la seva manera de jugar, i així tots els rivals.
En tot cas, el Barça el que sí que ha de fer és sumar els 6 propers punts amb aquesta doble jornada a casa dissabte, dimarts, i si ho fa, aleshores ja sí que caurà tot pel seu propi pes. Passa un minut d'un quart de nou del vespre. Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça i comencem amb una notícia molt, molt, molt trista. Barça TV tanca i deixarà d'emetre el 30 de juny després de 24 anys en funcionament.
Sí, els 120 treballadors van conèixer la notícia dijous enmig de la sorpresa. Aquesta decisió s'emmarca en una estratègia de retallades a tots els departaments i àrees de l'entitat, i es calcula que Barça TV li costa uns 8 milions. Ahir en van parlar, tu diràs, amb el president del comitè d'empresa del canal, Ernest Méndez. Diu que es perdrà part del patrimoni de l'entitat.
Penso que no són conscients del que han fet. El moviment aquest suposo que s'ha pres per part d'un departament d'economia, i si tu penses en el Barça TV, doncs Barça TV té números vermells, el club està com està, però és que Barça TV no són només números. Barça TV està fent un seguiment dels nens, que això es perdrà. O sigui, estàs atacant el patrimoni del club, perquè no tindràs imatges del proper Messi jugant de petit.
Ara Barça TV la gestionava de manera externa a Telefònica, amb qui s'acabava el contracte justament a final de temporada, i a partir d'aquí el canal anirà a negre.
Des del Barça Jugar a RAC1 volem enviar una abraçada enorme a tots els treballadors i treballadores del canal de Barça TV i a tots aquells que s'estimen el canal. Jo crec que tots plegats tenim una vinculació amb Barça TV, alguns professional, altres personal, i d'altres dels dos, en els dos casos. Per exemple, sí, en el cas del Marc, tu hi vas treballar durant molts anys.
Sí, sí, va ser la primera experiència en el món del periodisme, van ser 10 anys, allà ho vaig viure tot i vaig aprendre tot, com altres companys de professió. Però bé, més enllà de la nostra vida i de la feina de la que hi treballa, que evidentment això sempre és molt trist i és el que ens dol més als que els coneixem, és el que ara sentíem dir el president del comitè, és una mica... tot allò que grava, tot allò que arriba a Barça TV, són molts documents que després pots fer servir en moltes altres fases i que no s'acaba d'entendre. Jo crec que el model de televisió, veiem tots les TDTs i els canals habituals de televisió, doncs que van de baixada, que puguis canviar el model, es pot entendre, jo crec que això es pot entendre. Ara, tancar és una decisió molt dràstica per els diners que et suposa quan te n'estàs gastant molts altres en altres llocs.
És una mala notícia, tu miris per on tu miris. Insistim, una abraçada enorme a tots els integrants actuals del canal. Marta, al club hi ha preocupació entre els treballadors d'altres àrees, diguem-ho així, perquè temen perdre la feina.
Sí, pel que sabem a RAC1, el club vol retallar uns 30 milions d'euros de mà d'obra. Estem parlant de treballadors esportius i no esportius, a qui en molts casos, ara el 30 de juny, veuran que no se'l renova el contracte. I, de fet, ara ja estan havent-hi acomiadaments en molts departaments. L'objectiu global, ja el sabem, és aixugar uns 200 milions d'euros, i a data del 30 de març, entre totes les àrees del club, s'havien provisionat 110 milions, per tant, a mig camí de l'objectiu final, que, no oblidem, persegueix quadrar els números per no estar accedits a Fair Play i aspirar al retorn de Messi. Aquesta setmana vinent, de fet, es farà públic ja el límit salarial que tindrà el Barça.
El Barça ja ha presentat el finançament de 1.450 milions d'euros per engegar la reforma del nou Camp Nou aquest proper estiu. En total, comptant el préstec i els interessos que s'hauran de pagar els bancs i els 20 inversors,
El preu total de l'operació ascendirà als 2.800 milions d'euros.
L'operació es celebra com un gran èxit, sobretot per haver aconseguit tancar-la amb un 5,5% de tipus d'interès fix en un context global tan complicat. El vicepresident econòmic Eduard Romeu en treia pit durant la presentació de dijous.
Els que no ens estimen, remetré una frase, no t'emprenyis, president, que n'aprenguin. I en els que ens estimen, i que són els nostra massa social, els nostres socis i sòcies, els nostres simpatitzants, que pateixen, perquè lògicament és una xifra que fa vertigen, els diria que estiguin molt tranquils.
El retorn dels diners del préstec es farà així. Els primers 100 milions d'euros d'ingressos del nou Camp Nou seran per al Barça i dels 247 extraordinaris que generin, 94 seran per als inversors. És a dir, a la pràctica el Barça haurà de tornar 94 milions d'euros cada any. Si no assoleix el nivell d'ingressos previst, asseguren que no hi ha garanties ni lletres petites i que es buscaran solucions conjuntes amb els inversors.
Sí, d'acord, però Marta, perquè ens entenguem... Els diners s'han de tornar.
Sí, sí, s'han de tornar.
Sí, sí. Vull dir que no hi ha garantia, vull dir que s'han de tornar d'alguna manera.
S'han de tornar i es trobarà la manera de tornar-los, diguem.
En canvi, el futur del Palau Blaugrana ha quedat en una nebulosa perquè no hi ha una partida específica per construir-lo.
Tot i que afirmen rotundament que el Palau Blaugrana sí que forma part del finançament, en el desglossament dels 1.450 milions no surt per enlloc. A la compareixença de dijous van assegurar que sortiria dels diners previstos per les contingències i els costos financers diversos. Fa mesos que us hem explicat a RAC1 que hi ha negociacions en marxa perquè una empresa se'n faci càrrec i l'exploti de manera externa.
Final, el Johan Cruyff jugava al Barça Atlètic. Víctor Campos, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Pou.
Com ha anat això?
Doncs mira, ha acabat ja el partit entre el Barça Atlètic i Osasuna. Bé, i ha guanyat el Barça per 1-0. El golaç de falta directa de Luis Micruz dona els 3 punts als de Rafa Márquez, que amb aquesta victòria es mantenen a la tercera posició amb 57 punts a només 3 dels dos primers classificats de la Lliga, que són la Morevieta i l'Eldense, que encara, però, han de jugar demà els seus partits. Així que victòria de mèrit dels blaugranes.
Gràcies, que vagi bé, Víctor.
Que vagi bé.
El Madrid continua guanyant, eh?
Sí, 4-2, falten res, 40 segons perquè s'acabi el partit. 4-2.
Fem una pausa i de seguida tornem. El talismà s'està reservant per nits que realment marquin la diferència.
Fa bé.
Sí, més li val perquè té una feinada que... Ara tornem.
RAC 1. Polestar 2, el 100% elèctric amb més de 500 quilòmetres d'autonomia amb entrega ràpida. Oferta renting fins a fi d'estoc. Reserva la teva prova de conducció amb un expert en un Space o, si ho prefereixes, tria tu un altre punt de trobada. Avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. Polestar.com.
Quan fa que no et fas una revisió mèdica completa? A Creu Blanca posem el teu servei als millors especialistes i la més avançada tecnologia perquè en un mateix matí obtinguis una valoració del teu estat general.
Perquè la teva salut és el més important, a Creu Blanca cuidem de tu. Creu Blanca. Consulta el nostre web o truca'ns al 93 412 1212.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
RAC més 1, podcast. RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
5 minuts i mig, arribarem a 8:45, a les 9 en punt, Barça-Betis al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de pivot, Pedri, De Jong d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski, Gavi.
Amb qui no ens surt el Betis, Laia?
Ruiz Silva a la porteria, defensa, Montoya, Petzela, Luis Felipe i Miranda, doble pivot, Guido i William Carvalho. Al davant, línia de tres mitges puntes amb Luis Enrique, Ayoce i Canales i en punta, William José.
S'ha acabat el partit del Bernabéu?
Ara sí, Real Madrid 4, Almeria 2, el Madrid provisionalment a 8.
Què t'ha semblat, Albert, tot plegat? Ets optimista de cara a la Cartuja i al doble enfrontament contra el City?
De cara a l'enfrontament contra el City, jo sempre he estat optimista i igual que ho era l'any passat, també he de puntualitzar. Però igualment, sí, jo crec que de cara a Champions, el Madrid, amb la tornada fora, és possible que no tingui aquesta apel·lació a l'èpica, tot i que sempre surten d'alguna manera per alguna banda. I de cara a la Cartuja, clar, és un David contra Goliat. A partir d'aquí, si Osasuna juga bé les seves cartes i el Madrid no té un bon dia, és possible. Ara bé, per exemple, el partit d'avui és que realment, vull dir, l'Almeria ha vingut a passejar i no és la manera de guanyar el Madrid, i tot i així encara han pogut marcar dos gols, perquè és això, vull dir, el Madrid hagués pogut marcar-ne 15, però només n'ha marcat 4 perquè buscaven tant a Benzema que no l'han trobat.
D'acord. Molt bé, els ànims que necessitàvem.
Sí. Gràcies. Sempre aquí pel que calgui.
Sempre al servei de...
El que calgui, que necessiteu.
Ja saps on som, eh? Si algun dia voleu fer una festa, el contracteu. No, el podeu contractar, realment el podeu contractar, el que passa que ara té un caché...
Ara està pujadíssim.
Què he de tenir jo?
No en teniu ni idea.
Està...
No en teniu ni idea.
No el saludis perquè gira la cara a la redacció, eh? Sí,
parla l'altre. La Pilar Rahola del futbol. Vinga.
Jo estic intentant parlar amb ell per a veure si la temporada que ve vol fer alguna cosa amb nosaltres, però el tio no em contesta, em deixa en visto, que diuen.
Sí, sí. Doble check.
Sí, sí, això diuen.
Que vagi bé, Albert.
Que vagi bé.
Adéu, Dami.
Fins ara mateix.
Afina, eh? Afina.
Sí, home. I tant. Sí. Es queda feina encara.
Objectiu de Donosti.
No he vist un objectiu aquesta temporada. Ni Donosti ni
Oti. No, però ara parlant seriosament, a la Lliga zero pressió, eh? La Lliga està més que feta. O sigui, a Donosti anem com l'Almeria avui al Bernabéu.
A Donosti vas a fotre una merluza a la Donostiarra i ja està.
Anem a controlar.
Que vagi bé.
Vinga.
Adéu, adéu. De la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem?
Doncs aquest 4-0 de l'Elx sobre el Rayo Vallecano, que fa que l'Elx, encara aquesta jornada no sigui matemàticament de segona, segurament ho serà entre setmana, però aquesta jornada encara no pot baixar matemàticament. Aquests són els tres partits, de fet, que jugaran avui, el de l'Elx, el que s'ha jugat del Madrid i el del Barça a partir de les 9. Hem comentat el resultat també del Barça Atlètic a Primera Federació, ha jugat un altre català al Cornellà, que ha empatat al camp del Reial Societat B, i a la Primera Divisió Femenina, resultat dolent per el Levante a les Planes, que ha perdut 0-1 a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Recordo que demà, a partir de les 4, en directe al Superesports de RAC1, Barça Sporting de Huelva. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a Lliga de la seva història. A la Lliga Italiana, en futbol internacional, hem viscut l'empat de la Roma i el Milan, dos equips que estan lluitant, de fet, per entrar a la propera Lliga de Campions. Quart i cinquè, respectivament, Roma 1, Milan 1. Ara 9:45 juguen el Turí i l'Atalanta. Tant a la Lliga Alemanya com a la Premier, avui els partits, la veritat és que no convidaven massa. Ahir el Dortmund, per cert, va empatar. Demà el Bayern té l'oportunitat de col·locar-se una altra vegada líder. El que sí tenim és un títol en joc a França, a partir de les 9, d'aquí a mitja hora mal comptada, la final de la Copa, entre dos equips que, a priori, ningú els esperava en aquesta instància. Nantes-Toulouse és la final de la Copa de França, que juga a Saint-Denis a partir de les 9 de la nit.
Apassionant,
sí. En bàsquet, a la Lliga CB, a partir de 9:45, el Baxi Manresa visita la pista del Bilbao, sabent que el Granada ha perdut. A casa contra el Tenerife és un gran resultat. De fet, si el Manresa pot i aconsegueix la victòria, això ja ho deixaria gairebé liquidat, eh? I estaria salvat però encara ha de guanyar com a mínim un partit per poder assegurar-ho, a partir de 3:15. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Barça Sant Feliuenc ha quedat eliminat a les semifinals, ha perdut també el partit de tornada 72-57 a la pista del Perfumeries Avenida. Gran temporada del Barça Sant Feliuenc en la seva estrena en la màxima competició del bàsquet espanyol. La veritat és que ha plantat cara fins i tot a tot un campió com el Perfumeries Avenida. A més, un altre equip del Barça, en aquest cas el de futbol sala, ha guanyat 3-0 al Xota per col·locar-se líder de la Lliga, de la fase regular. Hem tingut i tenim ja definida la final de la Champions femenina d'hoquei patins. La jugarà un equip català, el Vilassana, que ha derrotat el Benfica a la final. La final és demà a les 2 del migdia, Gijón-Vilassana. El Palau, de fet, ha quedat eliminat per l'equip asturià. I un parell de coses més. Hem viscut també el superesforç fa uns minuts. La derrota a la final de la Challenger Cup del Club Natació Terrassa, és la tercera competició europea, perdut contra l'Apollon Smyrnis de Grècia. I en tennis, el quadre femení, tenim a Paula Badosa, que ha avançat als vuitens de final del Masters 1000 de Madrid. A partir de 2:15, una altra catalana, Rebeca Massarova, jugarà contra la grega Sakkari.
9:15 en punt. Què, fem una mica de maroteca, Joan Lluís?
A veure, avui he de fer una advertència abans de començar.
Ai,
fes de dir.
Bueno, sí, passa. Sí. Avui aquesta secció, ja us adverteixo que vol ser un toc de tensió. És a dir, és un avís per anar abans, una mena de llum vermell perquè no es baixin els braços, que l'equip es prengui de manera seriosa aquests 7 partits que encara li queden de temporada, i aixequi el títol com més aviat millor, perquè avui anem al 14 de maig del 2007. Avui parlarem d'un Barça-Betis que va acabar amb un empat a un. Un Barça-Betis.
No és l'actitud, eh?
De Sobis a l'últim minut.
La Maroteca.
Ara la tortura aquesta de recordar el gol de Sobis, però veig que un homenatge al Camp Nou a Joaquín, eh?
Sí, que ha anunciat ja que definitivament a prop de fer 41 anys que retirarà a final d'aquesta temporada, i ara quan els jugadors del Betis han saltat a escalfar-se sobre la gespa, l'speaker del Camp Nou, Àlex Santacana, ha tingut un record per l'històric jugador del Betis, i ell ho ha tornat amb aplaudiments també cap al Camp Nou i posant-se la mà al cor. Bonic detall del Barça cap a un dels jugadors, jo crec, més carismàtics de la Lliga i amb més trajectòria. Avui de moment comença com a suplent, veurem si al llarg del partit Pellegrini li dona minuts per jugar sobre la gespa del Camp Nou per última vegada.
No negaré que una de les diversions d'aquesta setmana de redacció ha estat amb Xavi Puig mirar, repassar codits de Joaquín per poder fer la promo.
Imagina com estem.
Per poder fer la promo. Per feina, per fer la promo.
Dels que et fa gràcia, sí. O dels que no et fa gràcia, perquè hi ha dos bàndols.
Jo el vídeo de mític de fa molts anys de quan ell juga al Màlaga i li estan fent una mena de test a la Sexta, que ell li pregunta
lo de la raqueta, que no has jugat tenis en tu vida.
Julio.
Quin és el seu esport preferit davant del futbol? I el tuit és pebrots de respondre molt seriosament: el tenis. I llavors ja el Julio Baptista, que està descollonant, perquè clar, no ens ha agafat una raqueta en ta vida. I l'altre es pixa de rire i ho admet, i oi, Julio. En fi, és la veritat. Bueno, Joaquín, que no hi era aquell dia, no jugava aquella temporada al Betis, diria de memòria que jugava al València aquella temporada, però en tot cas avui he avisat que serà una maroteca, que és una autèntica baixada als inferns, una panyolada obria Mundo Deportivo en portada. La grada del Camp Nou mostra su primer gran protesta de la era a la porta, i és que per culpa d'aquell Barça-Betis, l'equip dirigit per Rijkaard i liderat per Ronaldinho, Eto'o, Messi, Deco, entre d'altres, va acabar perdent aquella Lliga 2006-2007. El Barça es va plantar aquella jornada 34 de Lliga, 2 punts per sobre del Madrid, però amb el gol haver-hi per tot. Els blaugrana depenien d'ells mateixos, per tant, de guanyar la Lliga. Senzillament havien de guanyar els 5 partits que tenien per davant. I no eren partits, diguéssim, que especialment difícils. En tenien 3 al Camp Nou, 1 al Camp del Nàstic, que era l'última jornada, que el Nàstic ja estava absolutament l'equip de segona a aquelles alçades de la temporada, i 1 al Calderón contra l'Atlético Madrid, que ja no tenia opcions de res, i en el qual, de fet, es va guanyar 0-6. En el primer partit d'aquesta sèrie de 5, però, la cosa es va torçar. El Barça sortia a jugar per darrere del Madrid, que el dia abans, si ho recordeu, havia guanyat un molt bon espanyol que s'havia arribat a posar 1-3 al Bernabéu.
Ostres, sí.
Oi que sí, Molló?
Sí,
aquella temporada va ser de les remuntades del Madrid, eh?
Estava preparant per sortir de festa un dissabte. Ho recordaré sempre. Va ser el dissabte que es va preparar
el partit de la festa. Sí, sí. Però
també és estrany que un dissabte pogués sortir, sí, sí. I estem escoltant el partit i, clar, la tendència de la nit, diguéssim, va canviar quan va remuntar a Madrid.
Ja es va aixecar en tota la nit.
Però, Molló, estàs repassant el partit? És de dia, aquell partit. Però quina hora et prepares tu per sortir?
Home, perdona, tu no has
vist. Però si vas a sopar, et dutxes allà a partir de les 8 de la tarda, no?
Tot el procés, tot el procés.
Les grans dits de Molló són amb pantalons de pinça i gomina.
La camisa ben planxada.
Ritual de la dutxa amb la música ben alta.
No, amb el partit.
En tot cas, estàvem parlant d'aquest espanyol Tapandiani, que es va posar 1-3, però amb un gol d'Higuaín, segur que ho recordes, Molló. Te vés a tallar afeitant en aquell moment. Al minut 89 o 90 va marcar i va culminar la remuntada a l'últim minut. Així, doncs, la victòria contra l'equip que dirigia... Recordeu qui dirigia el Betis? Damià, tu recordes qui dirigia el Betis?
Aquella temporada?
Sí.
Ostres, no, ara mateix.
Home, Damià.
Aquella temporada...
Machote.
Ah, Luis Fernández.
Luis Fernández. Luis Fernández era l'entrenador d'aquell Betis que hem de dir que va quedar a un punt de baixar a segona. I de fet es va salvar pel punt que va aconseguir aquí al Camp Nou. Doncs canviem la victòria, era obligada contra el Betis, tot es va posar de cara al minut 4, penal a favor, gol de Ronaldinho. El partit va anar avançant amb el domini del Barça fins que el 9-0 es va arribar a les acaballes del partit i allà va arribar aquest maleït gol de Sobis. Era una falta a tres quarts de camp que la treu ràpid mentre dos jugadors del Barça baden, especialment Gio van Bronckhorst, que deixa sol el davanter brasiler, que al minut 89 empata el partit, encén els ànims del Camp Nou i hi ha aquesta mocadorada. Recordo també la transmissió, Pou, tu també una miqueta encès aquell dia.
Una mica.
És un gol perquè ens entenguem com el quart del Liverpool el dia d'Anfield, és a dir, una parada col·lectiva. I ja sabem també la facilitat que té el Barça en aquestes ocasions per enfonsar-se i la capacitat d'empitjorar les coses quan ja van malament, perquè aquell partit i aquell error tan lamentable es van veure superats tres jornades més tard, quan també el Camp Nou, i en aquest cas contra l'Espanyol, segur que recordeu, el Barça es va deixar empatar un partit que tenia guanyat a l'últim minut i just després que el Madrid aconseguís empatar el seu a la Romareda contra el Saragossa. Una carambola que, coneguda, ja sabeu, com a Tamudazo, i que va servir perquè el Barça perdés aquella lliga 2006-2007. Jo us havia avisat. Avui era una secció de baixada a l'infern,
sí,
per mirar d'on sopar un altre cop amb la mateixa pedra i el mateix rival. Queda dit.
Queda dit.
La radiografia del Betis.
El Betis ve d'empatar 0 al Villamarín davant la Reial Societat. És 6è a la Lliga, posició que li donaria accés a la Conference League la propera temporada. A l'equip de Manuel Pellegrini, com el Barça, també se li està fent llarga la temporada. Només ha sumat 4 dels últims 15 punts en joc i ha passat d'estar en plena lluita per les posicions de Champions a tenir urgència de puntuar per no quedar fora d'Europa la temporada vinent. El Betis visita avui el Camp Nou amb la baixa d'última hora del seu màxim golejador, del Panda, Borja Iglesias, i de Fekir, Víctor Ruiz i Savali.
La tàctica del rival.
A la primera volta vam destacar els problemes del Betis per generar joc ofensiu després de la sortida del seu lateral esquerre, Àlex Moreno, a la Premier League. Els ha fet molt de mal la baixa d'Àlex Moreno i la porten arrossegant tota la temporada, per bé que Juan Miranda ha millorat una mica, especialment en la seva versió ofensiva, no tant en la defensiva. Ara bé, hi ha hagut una lesió que els ha condicionat tot el joc d'atac, Nabil Fekir. Ho explica Juan Pinto, analista dels partits del Betis a Diario de Sevilla.
Está pagando caro que no tiene pólvora en estos momentos. Lleva bastante menos goles que la altura pasada de la pasada temporada. Sus hombres de arriba no andan finos. Está pagando también el hecho de las lesiones, sobre todo como ya sabéis, la baja de larga duración de Nabil Fekir, que es un hombre importantísimo en el ataque del Betis. Tampoco Canales anda esta temporada muy fino.
En els dos precedents d'aquesta temporada, el Barça ha superat força bé la pressió alta del Betis, que la fa, i segurament la farà també avui al Camp Nou, i li ha fet mal la del Barça, el conjunt andalús. Avui, sense Borja Iglesias, Pellegrini opta per William José perquè, com ja vam veure, per exemple, el Benito Villamarín al Betis, el que voldrà també en alguns moments és intentar enviar alguna pilotada llarga cap al seu davanter referència perquè baixi la pilota i superi la primera línia de pressió del Barça. Això ho van fer amb el Panda, que avui no pot jugar, William José, tot i que és un perfil diferent, jo crec que d'esquenes es mou pitjor que Borja Iglesias, intentarà fer el mateix. Dit això, una altra qüestió important és la pilota aturada. El Betis és un dels equips més perillosos en la pilota aturada. Ha marcat 13 gols a la Lliga en jugades d'estratègia. Això és el 33,3% dels gols de l'equip andalús.
El jugador més en forma.
Ayoce Pérez, davanter de 29 anys, pot jugar com a punta referència o bé també com a qualsevol de les dues bandes. Avui, en principi, crec que partirà des de la banda esquerra. Futbolista vertical, descarat, prou ràpid per fer mal a l'espai, però alhora també és intel·ligent i té una bona visió de joc. El seu hàndicap, però, és el gol. Només un en 12 partits.
L'opinió de la premsa local.
Avui amb el company Aitor Torbisco d'Estadio Deportivo.
Lo cierto es que al Real Betis se le está haciendo la temporada bastante, bastante larga. Empezó como una de las temporadas más ilusionantes de su historia, sin duda la más ilusionante en los últimos 20 años, con 4 competiciones en liza, de la que ya solo queda la Liga, que se le está haciendo, la verdad, bastante cuesta arriba en este final. Ante un Barcelona que, bueno, que también le está costando un poco sacar adelante sus últimos partidos, pero que quizá más por exceso de relajación que en el caso del Betis, donde sí se aprecia un bajón considerable en el nivel competitivo que ha lucido durante toda la temporada y sobre todo en el año anterior.
Bàrbara Padilla, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fem un repàs de l'actualitat informativa.
Sí, parlem del caos que s'ha viscut avui a les macrooposicions de la Generalitat per ser funcionari, perquè el govern ha demanat disculpes en una roda de premsa que ha tingut lloc fa uns minuts. Funció Pública apunta directament l'empresa subcontractada que havia d'organitzar les proves i ara investiga els fets, diu, per reparar els danys dels afectats. Gairebé 13.600 persones estaven convocades a les proves. Més detalls, Sergio.
Era la primera vegada que la Generalitat subcontractava un procés d'oposició com aquest, diuen, pel gran volum de proves. Després de les queixes de molts aspirants pels retards i males condicions a l'hora de fer els exàmens, el govern admet incidències molt greus. Alicia Corral, secretària d'Administració i Funció Pública, demana disculpes i obre la porta a rescindir el contracte amb l'empresa Cegos, si es constaten els incompliments.
Demanem disculpes per les incidències i els errors logístics a l'organització de les proves d'aquest dissabte a totes les aspirants que han concorregut. La Secretaria iniciarà les actuacions que siguin necessàries per depurar les responsabilitats que s'escaiguin. Si les incidències, com sembla a priori, poden ser imputables a l'empresa contractista que ha portat a terme aquest procés, instarem la declaració de responsabilitat per part seva.
De moment, la Generalitat està elaborant un informe per recollir tots els casos i donar-hi resposta el més aviat possible per reparar uns danys que qualifiquen d'intolerables. Assegura que de cara als pròxims processos ja s'hauran depurat responsabilitats.
Gràcies, Cesc. I la pluja comença a fer acte de presència a diferents punts de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per possible temps violent a Osona, el Ripollès, la Garrotxa i el Moianès per les properes hores. En algunes zones pot haver-hi pedra i fortes ratxes de vent. Martí Oliveres.
Sí, els ruixats, les tempestes van guanyant terreny al nord del país, però també a les Terres de l'Ebre. Des de fa estona ja hi va plovent amb ganes. Tronades que s'han d'anar repetint durant aquest vespre i nit a qualsevol punt del país, però preferentment sobretot al Pirineu, comarques interiors de Girona, Catalunya Central i també al sud. I localment poden descarregar molta intensitat, com ja ha passat, acumular 10, 15, 20 litres per metre quadrat, fins i tot aquestes tempestes ser una mica violentes, deixar grans de calamarsa o de pedra i fortes ventades. Tot plegat continuarà encara demà. Tindrem una treva al matí, sí que és veritat, però després a la tarda se'n tornem i tornaran a descarregar ruixats a moltes comarques, sobretot del centre i del nord.
Doncs, Pou, això és tot fins ara, pendents d'aquestes tempestes, a veure per on cauen.
Molt bé, gràcies, Bàrbara.
Fins ara.
Voleu que els vostres fills passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura?
Sí. No tinc, però si els tinc, anirien allà.
Doncs ja són aquí les colònies de ràdio de RAC1, la tercera edició del 25 de juny a l'1 de juliol. Els joves d'entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, gaudint al màxim d'activitats d'aventura a Vic.
Boníssim.
Entreu a colòniesrac1.cat i feu ja la vostra inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics, amb la col·laboració, evidentment, de RAC1.
Boníssim.
Val. Ara ve un d'aquells moments una mica delicat a la prèvia del Barça a jugar a RAC1, i és quan li cedeixo la responsabilitat durant un parell de minuts de l'antena al Guillem Estadella.
Segur?
Dos minuts?
Segur?
És molt, eh? A veure,
bueno,
ell m'ha comentat que... Sabeu aquell amic que té DJ que a vegades fa com...
Ah, el bon DJ, sí.
sí, sí. Que adapta cançons i això.
M'ha dit,
escolta, avui que la prèvia. I jo, amb el Guillem, em costa molt dir-li que no, el Guillem.
És complicat.
Clar, jo tinc el col·lega, el món DJ, que, escolta, la cançó dels tiets Coti per Coti la coneixeu, no?
Sí.
Doncs el meu col·lega ha fet una versió una mica així DJ, i dic, escolta, posem-la abans per animar els culers, per veure si guanyem ja la Lliga, i el Barça avui guanya 12-0, i encarem la Lliga. I dic, escolta, doncs, porto pou a Coti per Coti, digues.
És a dir, és una versió com una mica així per ballar,
exacte,
el Coti per Coti, és això?
Exacte, una versió una mica acceleradeta, vull dir, una mica de cachondei, una mica de jarana, una miqueta més així pujadeta, saps? Això al Mujo li encantaria.
Una mica... Ja t'ho diré, eh?
Sí, sí.
A veure.
Mira, llavors, aquest, el Coti per Coti de Mont DJ, ja voleu, mira, fot-li.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un Coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un Coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar.
Si amb això no guanyem, jo dic jo que malament, eh?
Home, aquesta versió és la que convida més a moure els malucs,
sí.
Una mica més...
Hem deixat davant de la sardana per iniciar-nos el reggaeton pur i dur.
Ara, intentes ballar com una sardana i pots morir l'intent, eh?
Sí, sí, totalment. Pots col·lapsar, sí, sí. Absolutament. Sí, sí. Ara m'agrada molt perquè el Guillem l'únic ritme que té integrat és...
Jo sóc una mica home de bar. Vull dir, a mi a la discoteca pateixo una mica...
De barra fixa, ets.
Exactament. Barman, agafat a la barra sense moure'm, sí, sí.
Passa un minut a tres quarts de nou, ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Si ets professional de la construcció o la reforma, l'Heroi Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim més de 120 botigues en tot el territori nacional, amb horaris especials d'obertura des de les 7 del matí i un equip d'assessors per a començar la jornada amb tu i amb el teu negoci. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. L'Heroi Merlin, ara més pro.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo. Nosaltres.
El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passen 3 minuts a 3 quarts de 9. A les 9 en punt, Barça Betis al Camp Nou i a RAC 1. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Pedri, De Jong d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Amb qui no ens surt el Betis, Laia?
Ruiz Silva a la porteria, defensa, Montoya, Petzela, Luis Felipe i Miranda, doble pivot, Guido i William Carvalho, línia de 3 per davant amb Luis Enrique, Canales i Ayoce. En punta, William José.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
la del Barça.
I tenim Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, Eric García, Pablo Torre i Lamine Yamal, i de porters suplents Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Doncs una banqueta molt plena i sobretot molt plena de davanters. Torna Dembélé, Dembélé estarà a la banqueta, segur que té alguns minuts, però també hi ha un Ferran que ve de dues titularitats, Ansu i Lamine Yamal, que algun dia d'aquests debutarà, algun dia d'aquests tindrà minuts, aviam si fos avui. A sobre també hi ha defenses i migcampistes com Kessié.
La del Betis.
Claudio Bravo, l'exblaugrana, i Dani Martín, porters suplents i jugadors de camp, Edgar González, Ruibal, Abner, Pol, Guardado, Rodri, Juanmi, Joaquín i Juan Cruz.
Doncs en la mateixa línia, sobretot hi ha molts mitjapuntes, hi ha molts davanters en aquesta banqueta, hi ha un jugador que jo tinc debilitat, és Rodri, un extrem que pot jugar a qualsevol dels dos costats, un jugador amb molt dribbling, amb molt canvi de ritme, també un jugador com Juanmi que té gol, tot i que aquesta temporada només n'hagi marcat 4, un bon extrem dret com Ruibal o Joaquín, l'històric Joaquín. A sobre també Guardado i Edgar poden donar aire al mig del camp o la defensa.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Ara la Laia comentava que el porter suplent del Betis és un ex del Barça, de fet, van competir sí, sí, ferotjament amb Ter Stegen per la titularitat
i tant.
A la porteria del Barça, de fet... Ter Stegen era el porter de la Champions, no? Per això no li donen la Champions a Claudio Bravo, sí, el 2015, perquè Claudio Bravo era el porter de la Lliga, no?
Sí, és aquella història tan estranya o novedosa que va fer Luis Enrique, deixem-ho així, que Ter Stegen jugava la Champions i la Copa i Bravo la Lliga. Jo no recordava una cosa similar, la veritat és que va funcionar bé, tot i que des de fora ho veiéssim molt, molt estrany.
I Ter Stegen va anar un dia al despatx que tocava i va dir: escolta'm, de cara a la temporada que ve us penseu aclarir, perquè si no he de ser el número 1, doncs igual jo em buscaré un altre destí. I aleshores l'aposta d'Andoni Zubizarreta, que és qui va veure amb Ter Stegen el porter del futur del Barça, doncs és qui es va quedar amb la porteria del Barça.
De fet, quan va fitxar a Ter Stegen havia de ser, no?, el número 1 de l'aposta més ferma, que pensava que era molt jove, i crec que va ser Luis Enrique que va demanar precisament el fitxatge de Claudio Bravo per tenir més garanties.
Un porter més experimental.
Exacte, i d'aquí aquesta combinació estranya de temporada.
8 minuts i mig i les 9. A veure com ho veu tot plegat el David Broch.
La cara B.
El Barça s'ha contagiat de l'apatia i la deixadesa del Madrid a la Lliga, i la sensació és que aquesta Lliga es farà més llarga que tots aquests dies de Springsteen Mania a Barcelona. I pensar que fa unes setmanes alguns ja somiaven en guanyar la Lliga a Cornellà. Detalls a banda, el més rellevant d'aquesta incapacitat per rematar la feina són les sensacions negatives que va deixant l'equip a mesura que s'acosta al final de temporada. I seria interessant capgirar aquesta dinàmica per no marxar de vacances amb els auguris. No queda un altre que tenir paciència, com cantaven aquells Take That, que tot i no tenir ja Robbie Williams a les seves files, van ser capaços de tornar per la porta gran amb aquest himne que, com bé va dir Nicky Wire dels Manic Street Preachers, si l'hagués escrit Neil Young, tothom diria que és una obra mestra.
David Broch.
I les 9, suposo que avui també hi ha ritual, no?, previ al partit, o no?
Home, és que no podem començar sense el ritual del Barça Juga RAC1. Sí, quin és? Una estrella ben fresqueta, Estrella d'Am. La cervesa feta aquí des de 1876. Ara sí, ja puc començar el partit. Endavant.
Ara ja podem començar. Estan regant, eh? Avui la pilota volarà avui sobre la gespa del Camp Nou. Precisament, hi haurà una entrada, jo crec, molt bona. De fet, molt millor del que jo m'esperava, Laia, tenint en compte que el cap de setmana és llarg i convida a marxar.
Sí, però com al llarg de tota la temporada l'afició continua responent, continua donant suport a l'equip, veurem quina acaba sent l'assistència final, però jo crec que segons veurem cap a la forquilla dels 70-80 mil espectadors i més cap amunt que no pas cap avall.
El Barça ha perdut dos dels últims quatre partits contra el Betis aquí a l'estadi.
Sí, és una estadística poc habitual en els rivals que visiten el Camp Nou, per tant, ben atents. La temporada passada, recordo aquestes dues derrotes, 0-1 amb gol de Juanmi, la temporada 18-19 amb Quique Setién a la banqueta del Betis, 3-4. En canvi, si ampliem el focus, el Barça ha guanyat 12 dels últims 15 partits a l'estadi, una xifra que és més ajustada a la mitjana dels rivals del nivell Betis que visiten el Camp Nou.
En canvi, Manuel Pellegrini, dirigint el Betis, perquè ha dirigit altres equips de la Lliga Espanyola, ha perdut 4 dels 6 partits contra el Barça.
Sí, els dos partits sense derrota són el 0-1 de la temporada passada al Camp Nou, que ara comentàvem, i un empat a 2, passant mes de gener, la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que recordem, els blaugranes, però, van acabar guanyant a la tanda de penals. I el Camp Nou, amb tots els equips, com deies, que són Villarreal, Madrid, Màlaga, Manchester City i Betis, Pellegrini només hi ha guanyat dues vegades en els 15 precedents en totes les competicions.
El Barça al Camp Nou ha sumat 39 punts de 45 possibles a la Lliga. I, per tant, supera la xifra de les dues últimes temporades.
Sí, parlem primer dels números d'aquesta temporada. Són 12 victòries i 3 empats en 15 partits. Encara invicta l'estadi, per tant, en Lliga, el Barça. Com dèiem, 39 punts com a local, una xifra més alta que les dues últimes lligues, en què va sumar 38 punts en 19 partits. Per tant, per molt més que sumi, el Barça, doncs, superarà de llarg aquesta xifra dels 38 punts de les últimes dues temporades. A més, recordo ràpidament les que anem... les dades i possibles rècords que anem recordant de manera recurrent: 2 gols rebuts en 15 partits de Lliga al Camp Nou, 11 gols rebuts en 31 jornades de Lliga, té un marge de 7 gols per batre el rècord al Barça, i 23 porteries a 0 en 31 jornades, en falten 3 per igualar Liaño quan falten 7 jornades.
Val, aquestes dues jo crec que són força interessants, Jaume?
Sí, estic d'acord.
La porteria a 0, no? Jo crec que seria un bon regal per Ter Stegen.
Sí, sí.
I l'altre, que dius que hi ha 7 gols de marge?
Sí, hi ha 7 gols de marge. El rècord de Doblak i de Courtois... Doblak i de Liaño, perdó, del mateix Liaño de la temporada del Superdeport, de les porteries a 0, van encaixar 18 gols. En tota la Lliga, ara el Barça ha encaixat 11 i falten 7 partits. Clar, aquí també a vegades, quan un equip és campió, l'entrenador acostuma a posar el porter suplent.
Clar.
Per donar-li l'oportunitat de jugar, Iñaki Peña en aquest cas... I també moltes vegades, quan hi ha el Zamora pel mig, per no encaixar més gols en partits intrascendents, que és probable que en rebis, i aquí et poden penalitzar. Però clar, aquí, si treus Ter Stegen, el deixaràs sense poder fer el de porteries a zero, segurament.
El Zamora ja està al sac, no?
Sí. A veure, ara no ho tinc aquí. A veure, el segon aquí que han encaixat menys diria que és l'Atlètic de Madrid, amb 23. Sí, el Zamora...
Sí. I clar, el que dius a les porteries a zero és interessant, perquè quantes en falten per empatar amb Liaño?
Tres
per empatar i quatre per superar.
Ah, això mateix.
Clar, és veritat que si el Barça guanya la Lliga abans, clar, també estaria bé donar-li opció a Iñaki Peña.
Si
hauràs de triar, no? Segurament li diràs a Ter Stegen, escolta, ets el Zamora... No, això de les porteries a zero és una cosa que els del Barça jugar rotos
sí, fa
molt
lloc, però...
Bueno, si té un record per davant Ter Stegen el vull veure,
Sí, però és veritat que serà una gestió de vestidor perquè Iñaki Peña ja el vas treure de la Copa, cosa que no li va fer il·lusió. Si el vols mantenir com a segon porter i no vols que et marxi, també, home, algun premi li has de donar, no?
Home, també pots picar Ter Stegen i dir-li bé, fes-lo la temporada que ve, el de la porteria a zero.
Sí. Bé, tens fusta
entrada.
Bé.
No, sí.
El tio picant, ja. Estiguin de cara a la temporada que ve,
Insaciable.
I pots dir, no? Ja portaràs una tofa de tres pisos.
I viurà gent a dins. És com una mena de niu.
Marc André Ter Stegen,
ous de cigonya.
L'home niu.
Allà a Montjuïc pot haver-hi àguiles,
Ves que no se l'hagi de rapar per no confondre les aus que hi hagi per sobrevolant Montjuïc.
El que no falla mai és la mainada esperant per fer-se una foto amb l'11 titular del Barça. Ja és un clàssic que s'hagi de dividir el grup en dos de la quantitat de nanos que es volen fer aquesta foto. Són ben bé dos grups de què? De 30, 35, ben bé,
Potser són un centenar de nens, 50 i 50, com que són petitons, no?
Poder sí.
Poder ocupen espai. Localets,
molt bé. Poc i deuen ser...
Tots amb la samarreta, ni algun que no aixeca un pam de terra. i esperant, esperant
pobret,
que això comenci.
Alguns no se'n recordaran, potser, quan creixin.
Bé, però els ensenyaran la foto.
Això està la foto.
Sí. La foto. Tu hi ha coses que no recordes, però hi ha fotos.
Sí, sí, sí. És veritat.
Saps què vull dir?
Gràcies, gràcies.
De res, Marta. Del Cerro Grandes, l'àrbitre principal del partit del VAR, Jaime Latre, què hem de dir d'aquest parell, Jaume?
Doncs mira, que del Cerro, d'entrada, que del Cerro no hi serà la temporada que ve, ni ell ni Mateu.
Ojo, mira.
Medina Cantalejo directament se'ls ha carregat de cara a la temporada que ve, era decisió del president del comitè tècnic d'àrbitres, i que Jaime Latre, curiosament, serà l'únic dels específics de VAR, que són 5 ara mateix, que continuarà la temporada que ve. Els altres també se'ls carreguen des del comitè tècnic d'àrbitres. Jaime Latre, tot i continuar, a mi no em convenç molt el VAR, i del Cerro Grande, considerat dels millors, Badies. Però té un tarannà que mai m'ha convençut, però és dels bons.
Però escolta, tu que ja entens això, Jaume, aquesta pentinada en l'arbitratge, que és una sacsejada per intentar millorar el nivell o per advertir els que venen? O com
en el cas de Mateu, era evident que Mateu...